Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. De parlem del nou president de l'Argentina, Javier Milei, que com escriu Maruja Torres al Twitter, no sé si abrir-me les venes o coser-me los ojos, el senyor de l'insult fàcil, aquell senyor que va sortir amb una serra elèctrica, de l'ultrapopulisme, de l'ultradreta. Parlem també d'aquí uns moments de Shakira, que avui té cita a les 10 del matí a l'Audiència de Barcelona per un important frau fiscal, i evidentment de Gavi, a qui van trencar coll i barres amb la selecció espanyola de futbol jugant una costellada ahir contra Geòrgia. Però abans, hem vist allà una autopista a Madrid, l'A6. Hem vist incidents permanentment davant la seu del PSOE a Ferraz amb grups de l'extrema dreta. Insults al rei d'Espanya i als Borbons en algunes de les manifestacions. Guàrdies civils fent un comunicat on diuen que estamos dispuestos a derramar nuestra sangre en defensa de la Constitución. Des del primer dia de les manifestacions, la policia diu que tenen identificats els caps d'aquests grups violents que actuen per Madrid. Esperanza Aguirre reclamant tallar un carrer de la capital d'Espanya. Ortega Smith ensenyant el carnet de diputat de Vox a la policia, escridassant-los, mentre aquesta mateixa policia descobreix que un manifestant du una pistola. El Confidencial afegeix que el portador és un alferes, alumne de l'Acadèmia Militar de Saragossa. Manifestació dissabte convocada per la Falange. Braç en alt, cantant el Carl Sol, Franco presente, Primo de Rivera presente, mentre enxats de l'extrema dreta amb periodistes es parla de matar Pedro Sánchez pel dia del debat d'investidura o José María Aznar en una roda de premsa dient que quien pueda hacer que haga. Això en 10 dies. Aquí hem tingut detinguts, encausats, la fiscalia actuant, un regidor anant a declarar a l'Audiència Nacional per dir que fer una truita has de trencar els ous. Un altre regidor investigat per posar-se un nas de pallasso. La Tamara Carrasco tancada un any a casa sense poder sortir del poble per presumpte i després demostrat fals terrorisme. Dos rapers, una presó i l'altre exiliat per cantar contra la família reial espanyola. Detinguts per tallar l'AVE. Jordi Cuixart i Jordi Sánchez a presó per organitzar una manifestació on ells mateixos reclamaven a la gent que marxessin cap a casa. Directors de mitjans públics imputats per un anunci on es veien unes vies d'un tren. Policies pagant el dia 1 d'octubre mentre alguns d'ells sortien de les casernes amb la gent animant-los al crit de a por ellos. Sí, sí, sí. Hem de fer comparacions, sisclar. I veurem que tota aquesta diferència era abans per votar i ara per amnistiar els que ho van demanar. Escolteu què diuen o què no fan els qui no la volen. Per cert, avui és vintena. Fa 48 anys que va morir el dictador al llit. Són les 83 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
De la meva terra, que avui és dilluns, dilluns 20 de novembre del 2023.
I comencem la setmana amb fred i també amb boires, no només en punts de l'interior, sinó també enganxades a la línia de la costa. Durant el matí, sol, núvols prims i aquestes boires, i a la tarda alguns ruixats a la cara nord del Pirineu i a les comarques de Girona.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, ja s'ha apartat el vehicle incendiat al voral de l'AP7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, tot i que encara s'hi acumulen prop de 10 quilòmetres de congestió i en paral·lel hi ha 5 quilòmetres més a la B30 entre Cerdanyola i Sant Cugat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. L'ultra Javier Milei ha arrasat a les eleccions a la presidència de l'Argentina. L'home que ha parlat de legalitzar la venda d'armes i la venda d'òrgans, que vol carregar-se ministeris com el d'Educació o Cultura, que pretén privatitzar la sanitat i el sistema educatiu, que ha posat l'avortament en el punt de mira, que s'ha compromès a eliminar el peso, la moneda argentina, o que ha insultat el papa Francesc acusant-lo de ser un comunista fill de puta, serà president de l'Argentina a partir del pròxim 10 de desembre. Milei és un populista de l'ultradreta i d'ell, l'entrenador de futbol César Ruiz Menotti, el va definir així: es un espanto y una irresponsabilidad cultural para la política. Argentina ha sufrido una etapa de desculturización que se manifiesta a través de hacerle daño al otro. Y así aparecen estos personajes. Jamás he visto algo semejante a este mamarracho que me toca ver hoy en Argentina, que es mi patria. Cuando se parte del agravio y de la falta de respeto, es un espanto mediocre. Això deia Menotti. Milei s'ha fet popular els últims anys a l'Argentina gràcies a les seves polèmiques intervencions a la televisió. El seu segell, el que l'ha fet únic, doncs que, com deia Menotti, amaneix totes les seves opinions amb tones d'insults a la resta de tertulians o al que ell anomena la casta política argentina.
¡Hija de puta, la concha tu madre! ¡Para eso te pagamos, inútil! ¡Pedazo de mierda! ¿Por qué no te vas a la reconcha puta de tu madre, hijo de puta? Solamente estoy diciendo que sos...
Em podien tirar més d'insults, però malgrat aquests insults, els estiramons i les estracanades, Milei ha esmiculat tots els pronòstics i s'ha imposat de llarg el peronisme en la segona volta de les eleccions d'aquest diumenge. La victòria és incontestable, ha aconseguit gairebé el 56% dels vots, 12 punts per sobre del candidat oficialista, l'actual ministre d'Economia, el peronista Sergio Massa, que ha obtingut 3 milions de vots menys que l'ultradretà. En el seu primer discurs, minuts ja com a president electe, Javier Milei ha donat el tret de sortida, diu, a una nova etapa a la política argentina. Assegura que deixarà enrere la tebiesa i la corrupció que s'associa al kirchnerisme i promet que amb ell l'Argentina es convertirà en una potència econòmica mundial.
Hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país.
Tot i que sempre s'ha presentat com un rebel que vol expulsar de la Casa Rosada tota la casta política de l'Argentina, les últimes setmanes Milei ha rebut el suport dels conservadors de tota la vida. La candidata de la dreta argentina més tradicional, Patricia Bullrich, ha demanat el vot per ella en aquesta segona ronda. Ha estat un moviment decisiu perquè Bullrich va obtenir un 20% dels vots a la primera ronda i ara ha aconseguit arrossegar bona part de tot aquest grapat de suports a la candidatura de Javier Milei. Per això aquesta nit el president electe li ha donat les gràcies a ella i també al líder a l'ombra de la dreta tradicional, qui va ser president també de l'Argentina, Mauricio Macri.
Quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita.
L'altra cara de la moneda és la del peronisme, que aquesta matinada s'ha endut una de les pitjors patacades de la seva història. El mapa de l'Argentina s'ha pintat pràcticament tot de violeta, que és el color del partit de Javier Milei. La Libertat Avanza. Els ultraconservadors han estat els més votats en 20 de les 23 províncies que hi ha al país. Poca broma, eh? Poca broma. 20 de les 23 províncies del país ha guanyat Milei. De fet, la victòria d'aquest home ha estat tan clara que el candidat peronista Sergio Massa l'ha reconegut obertament abans que es fessin públics els primers resultats oficials.
Obviamente, los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años.
La patacada ha estat tan bèstia que Massa ha anunciat que deixarà el seu càrrec com a ministre d'Economia avui mateix. En teoria el podria mantenir fins al pròxim dia 10, que és el dia que Milei jurarà el càrrec com a president argentí i nomenarà el nou govern. Durant aquests 20 dies el candidat ultra haurà de seure's a parlar del traspàs de carteres amb l'actual president argentí, el peronista Alberto Fernández, que va renunciar a presentar-se a la reelecció. Avui ha evitat felicitar-lo, però s'ha compromès a reunir-s'hi aquest mateix dilluns, avui, per començar a treballar junts en la transició. Però anem a pams, perquè fins fa uns minuts milers de persones encara omplien alguns dels carrers de la ciutat de Buenos Aires per celebrar la victòria de Javier Milei, fins i tot a la famosa plaça de l'Obelisc. Ho ha seguit tot plegat des d'aquesta plaça de l'Obelisc de Buenos Aires, la corresponsal de RAC1 a l'Argentina, Berta Reventós.
Nit d'emocions fortes a l'Argentina. A les portes de la seu de la Llibertat Avança, al centre de Buenos Aires, milers de persones congregades han esclatat d'alegria quan han sabut que el seu candidat, l'ultraliberal Javier Milei, ha guanyat les eleccions i serà el pròxim president del país. L'alegria ha estat enorme i la festa ha seguit a petita escala al monument de l'Obelisc, on s'han sentit càntics contra l'actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Me pone muy feliz que la juventud haya ganado.
Este país vuelve a ser potencia mundial. Y necesitamos leyes duras para los criminales y bueno, y una economía de libre mercado liberal, como la que a Adam Smith le gustaría.
Lo que más me gusta es el libre mercado, ojalá que todos podamos avanzar, que podamos comerciar, que podamos crecer.
Muy feliz, demasiado, demasiado feliz. Se luchó mucho, pero se consiguió.
A la seu de Sergio Massa, els plors i les abraçades de contenció han estat la norma de la nit electoral. Gran part de l'electorat peronista tem una deriva autoritària amb un govern de Milei i estan en contra de la retallada de drets socials, baixada d'impostos i privatitzacions que formen part del programa del llibertari.
Ara que Javier Milei ja és president electe, el dubte saber de qui s'envoltarà en el seu futur govern. De moment ha evitat fer públics els noms dels seus ministres, però ja se n'han filtrat alguns i permeten fer-se una idea molt clara del que pot ser el tarannà de la seva presidència, Berta.
La companya de fórmula de Milei, la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, és coneguda per tenir un discurs negacionista de la darrera dictadura militar a l'Argentina. Tenia vincles amb el dictador Videla i ha qüestionat repetidament la xifra oficial de desapareguts pel terrorisme d'estat. Està previst que assumeixi l'àrea de seguretat i defensa.
Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas.
Al cap de les relacions exteriors està previst que hi hagi l'economista Diana Mondino, que ha defensat un mercat que legalitzi la compra-venda d'òrgans.
Horrible, eh? Escoltar el que deia aquesta dona, eh? Fa por, però més enllà del carisma d'aquest personatge, ningú a l'Argentina dubta que Javier Milei no hauria arribat a la Casa Rosada si no fos pel passat, per la crisi econòmica que el país pateix des de fa dècades. El candidat ultra s'ha aprofitat del desgast d'això que s'anomena aquest moviment polític, del kirchnerisme, hereu del peronisme, que ha governat el país sud-americà durant 16 dels últims 20 anys. Avui l'Argentina veu com la seva economia es contrau gairebé un 2%, però és que el pitjor de tot és la inflació. Atenció, que la inflació podia tancar el 2023 al 180%. El 180%, l'atur al país és certament només del 6%, però l'escalada de preus és tan descomunal que la pobresa supera el 40% de la població argentina. Milei s'ha presentat com l'antídot a la casta política argentina més tradicional, la que, segons ell, ha dut el país a la ruïna. Clar, però la seva gran promesa és dolaritzar l'economia de dòlar per acabar amb la inflació, és a dir, carregar-se el peso argentí i substituir-lo per la moneda nord-americana. Milei ha combinat aquesta promesa en matèria econòmica amb el discurs ultra de manual. Nega el canvi climàtic, que considera una falòrnia de l'esquerra, critica el feminisme, critica les ajudes socials a les persones més desfavorides. De fet, allò tan suat de posar al mateix sac l'esquerra del seu país, l'esquerra de l'Argentina, l'esquerra de Venezolana, la de Cuba, o fins i tot Hamas.
No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. O cambiamos o nos hundimos. Los que nos encerraron en una cuarentena brutal o los que pedimos libertad. Los aliados de Cuba, Hamas y todas las dictaduras sangrientas del mundo o los que queremos abrazar el mundo libre.
L'altre asa dels cops en totes les seves intervencions és l'Estat. Considera que cal aprimar l'administració pública i ho defensa d'aquesta manera.
Zurdos, hijo de puta, ahí tienen. Las pelotas voy a pedir Estado. El Estado, metete en el orto, la concha puta de tu madre. ¿Sabes qué? Me lo paso por el orto, el Estado.
Això de zurdos, perdó, de zurdos, hijos de puta, és un insult adreçat a l'esquerra que repeteix de manera recurrent. Els seus mítings els acostuma a acabar així, amb música rock inclosa.
No hay alternativa. Somos mejores en todo. Tomen conciencia de eso y vamos por eso. Sí, zurdos, hijos de puta.
Per si alguna cosa s'ha fet famosa als seus mítings electorals és la serra elèctrica amb què pretén retallar l'estat del benestar, diu. No ens sap greu, per tot el que esteu escoltant, perquè, clar, evidentment, és un quart de 9 del matí, el cotxe i aquelles coses, però és que és la realitat. A Milei el molesta tot el que fa una mica d'olor d'esquerres, de progressisme. És catòlic, però no té cap problema insultar el papa, qui considera que és pur massa progressista.
Originalmente, la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital.
En alguns dels seus tuits encara està més contundent i ha acusat el papa directament de ser un fill d'allò. Però, insults a banda, Javier Milei té altres propostes estrelles, com prohibir el dret a l'avortament, que compara amb un assassinat.
La vida tiene dos saltos discretos, que es la concepción y la muerte. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato. O sea, ¿qué? Si alguien te mata a los 30 años de asesinato, si te mata, digamos, o sea, en evolución, a los 8 meses, no. ¿Y cómo llegaste a los 30 años? ¿No pasaste esos primeros 8 meses? O sea, mirá, la maratón tengo que correr 42 kilómetros. No, bueno, voy a hacer un corte a los 10 metros, a los 7, 8 pasos, dale.
També vol legalitzar la venda d'òrgans.
¿Cuántas personas mueren en Argentina por año? Más de 350.000. Por la ley Faustina son todos potenciales donantes. Entonces la pregunta es... Hay 7.500 personas que están sufriendo esperando los trasplantes. A ver, hay algo que no está funcionando bien. Entonces, lo que uno está proponiendo es revisemos el mecanismo, busquemos mecanismo de mercado para resolver estos problemas.
I fins i tot obrir la porta a regular la venda d'armes per fer front al repunt de delinqüència que pateix l'Argentina. En aquesta entrevista, Milei ho defensava al costat de la seva futura vicepresidenta, Victoria Villarruel, que s'encarregarà precisament dels temes de la seguretat pública.
Lo que nosotros queremos es que el ciudadano de bien se pueda defender.
Otro punto. Es decir, el punto sí. Es, ¿te pones del lado de los delincuentes o del lado de los honestos?
Amb una pistola a casa. Aquest personatge és el nou president de l'Argentina, però cada barrabassada semblava seduir encara una mica més els votants, que són sobretot joves. Aquesta és una altra pregunta que s'han de fer, és a dir, per què guanya entre l'electorat jove aquest pàjaro? En molts moments l'histrionisme de Milei ha recordat el de Donald Trump, no en va. L'expresident nord-americà ha estat dels primers a felicitar-lo en una publicació a la seva xarxa social. Donald Trump assegura que està molt orgullós de la victòria de Milei i aplaudeix als argentins per haver sabut triar també. La Casa Blanca també ha dit que espera poder treballar amb el futur president de l'Argentina, però el comunicat del govern de Joe Biden no desprenia cap mena d'eufòria. En canvi, un altre dels sospitosos habituals, el propietari de Twitter, Elon Musk, ha celebrat la victòria de l'ultra i ha augurat una època de prosperitat per l'Argentina. La proximitat de Musk amb tots els moviments d'extrema dreta és coneguda i, de fet, aquest cap de setmana ha incendiat Twitter amb una piulada supremacista en què acusava els jueus de lluitar contra la raça blanca. A Espanya, el primer a felicitar Javier Milei ha estat Santiago Abascal. El líder de Vox assegura que amb la victòria de Milei els argentins comencen un nou camí cap a l'esperança. En canvi, ni Pedro Sánchez ni el govern d'Espanya han dit ni mu. El segon, o la segona, que ha aplaudit l'èxit de Javier Milei ha estat qui va ser presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre. Per cert, que a Barcelona, on hi votaven tots els argentins que viuen a Catalunya, també hi ha guanyat Javier Milei. Ho ha fet encara amb més contundència que el conjunt de l'Argentina. Si en el conjunt d'Argentina ha estat un 56% dels vots, a Catalunya s'ha enfilat fins al 63%, gairebé 30 punts més que massa. Les eleccions argentines s'han viscut amb molt d'interès al nostre país perquè la comunitat argentina és molt nombrosa. Només a Barcelona gairebé 50.000 argentins tenien dret a vot. I la premsa argentina, com llegeix la victòria de Javier Milei? Doncs bona part dels diaris entenen que respon a la necessitat de fer un cop de volant en un país que viu històricament una crisi permanent. Informa Marc Segués.
L'editor del diari Clarín atribueix el vot massiu a Milei a l'afartament de la majoria de la societat amb la realitat quotidiana i el desig fort de canvi, i assegura que la por al present ha estat molt superior a la por respecte al futur. Des de La Nació, el periodista Pablo Mendelevich opina precisament que Milei representa un enorme signe d'interrogació perquè serà el primer president que no ve de la política sense un partit i sense experiència. A Infobae, el periodista Ernesto Tenenbaum titula el seu article amb una pregunta: i ara? I destaca que el triomf de Milei és mèrit seu perquè ha sabut expressar què passava a la societat i proposar una solució creïble encara que fos discutible. A Pàgina 12, Eduardo Aliberti diu que es confirma el salt al buit i que l'escenari que ve per al país és totalment inconcebible. I a Ámbito Financiero, un dels principals diaris econòmics del país, Julián Guarino apunta que Milei omple l'Argentina d'incertesa i explica que tot dependrà de si pot implementar propostes com dolaritzar l'economia o eliminar les subvencions.
A Madrid algunes veus també celebren la victòria del candidat ultra. És el cas de Federico Jiménez Los Santos, que aquest matí a ràdio desmentia que Javier Milei fos d'extrema dreta i comparava el peronisme amb el socialisme de Pedro Sánchez.
Ahora resulta que el ultra es el que quiere imponer la propiedad y la libertad, el respeto a la propiedad privada y el imperio de la ley. Tócate las narices. Hoy dirán que Milei está loco. Yo escribí en Libertad Digital, lo recordarán ustedes, hemos sido el único medio que ha defendido no solamente a Milei, sino la posibilidad de que Milei pudiera ganar. ¿Por qué no va a poder ganar? La vida cotidiana te ofrecía ejemplos continuos de que todo lo que decía Massa, Pedro Sánchez de allí, era mentira.
De tot plegat, escoltem en el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Carme Colomina.
El mateix Javier Milei ho va cridar al míting final de campanya a la ciutat de Còrdoba. No hi ha sal al buit si el país ja està en caiguda lliure cap a l'infern. I així és com una Argentina amb el 40% de la població sota el llindar de la pobresa ha decidit saltar amb ell. Per arribar a la presidència, Milei ha amagat la motosserra i ha buscat el suport d'una part de la casta que pretenia destruir amb l'expresident Mauricio Macri de Padrí. Aquesta nit deia que no renunciarà a cap de les seves promeses que ell mateix va maquillar per la segona volta. Això vol dir que torna a la dolarització o que dinamitarà el Banc Central. L'anarcocapitalisme és un interrogant, però no la realitat que l'ha portat al poder. Enllaça amb la crisi dels partits tradicionals, amb el poder de la platocràcia que va catapultar el personatge des dels estudis de televisió on analitzava l'economia argentina. Té a veure amb la volatilitat del vot, sobretot dels més joves, que ja s'han socialitzat políticament en el món de l'allau de continguts, l'acceleració audiovisual, les xarxes i l'escrol infinit, i el seu vot és més canviant que el dels seus pares. Amb l'insult com a mètode i el negacionisme com a bandera. És l'Amèrica de Milei, però també la de Nayib Bukele al Salvador i potser la del retorn de Donald Trump a la Casa Blanca.
Per cert, d'aquí uns moments, amb la tertúlia habitual dels dilluns, Mònica Tarriba, Josep Martí, Màrius, Carol, Teresa Cunillera, Miquel Samper i amb l'ull de poll la Mònica Hernández, parlarem amb Robert Mur, un periodista, excorresponsal de La Vanguardia a Argentina i va viure 15 anys allà, parlem amb ell sobre aquesta victòria de Milei i també amb un sociòleg que en aquests moments és a Buenos Aires, un català que es diu Iago Moreno. Amb ells parlarem d'aquesta, repeteixo, d'aquesta victòria de Javier Milei a les eleccions de l'Argentina. Al marge de Javier Milei, un altre dels noms propis del dia és, sens dubte, Shakira. La cantant colombiana s'asseurà al banc dels acusats a l'Audiència de Barcelona a les 10 del matí, el judici per frau fiscal. L'acusen d'evadir 14 milions i mig d'euros en impostos entre el 2012 i el 2014. Ara bé, hi podria haver un gir de guió. Apunten alguns mitjans que no es descartaria un pacte d'última hora entre la Fiscalia, la seva defensa i la Generalitat. Anem a l'Audiència de Barcelona. En directe a aquesta hora, 8:22, informa Benet Iñigo.
L'acord serviria a Shakira per estalviar-se la presó, recordem que li demanen més de 8 anys, i a Hisenda li serviria per assegurar-se el cobrament de desenes de milions d'euros. Ara bé, no és el primer cop que aquestes parts intenten acostar-se i l'última vegada la cantant va acabar farta, va tancar la porta al pacte carregant contra el que va titllar de coaccions i abús de poder. Si el judici finalment tira endavant, la clau serà saber quants dies va passar Shakira a Catalunya els anys 2012, 2013 i 2014. Segons la Fiscalia, ja vivia aquí, primer a Barcelona i després a Esplugues, més de la meitat dels dies de l'any i, per tant, havia de pagar l'impost de la renda i el de patrimoni a l'estat espanyol. La cantant, en canvi, sempre ho ha negat, assegurant que viatjava per feina sense parar i que la seva residència real estava a Bahamas. Per defensar una versió i l'altra, estan cridats a declarar més de 100 testimonis sobre la vida de Shakira a Catalunya. Entrenadors personals, perruquers, porters, cuiners i cambrers, però també Estopa, el cantant de Maná, o l'exparella de Shakira, Antonio de la Rúa. Caldran 12 sessions i fins que s'allargarien fins al 14 de desembre. Un calvari mediàtic per la cantant, que si hi ha un acord, en canvi, s'estalviaria. Avui mateix reconeixeria els fets i carpeta tancada. Això sí, s'hauria de gratar a fons la butxaca de moment a les portes de l'Audiència de Barcelona, expectació mediàtica, mitjans internacionals pendents de l'arribada de la cantant.
Gràcies, Benet. Anirem sostingudament durant aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona. Alguna dada que podem donar a tot això és que Shakira, segons ha pogut saber RAC1, la seva intenció és marxar de Barcelona demà. Per tant, veurem si realment pot haver-hi un acord o què passarà. Primera, aquesta. I la segona, que efectivament hi podria haver un acord que s'hauria de gratar molt la butxaca Shakira perquè es parla de molts calés, de molts calés. Escoltem en el comentari qui posa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del Monarracu, Toni Muñoz.
Un pacte d'última hora podria evitar un judici que no vol ningú. Ni el vol la fiscalia, que haurà de remengar-se per demostrar que Shakira vivia a Barcelona entre el 2012 i el 2014 i, per tant, havia de pagar els impostos a Espanya. Ni tampoc el vol Shakira, que no vol arriscar-se a una dura condemna, recordem que li demanen 8 anys de presó, ni tampoc vol veure's exposada durant 12 sessions amb el mal reputacional que això li pot comportar. Quin és el problema? Doncs que Shakira ja ho va intentar fa uns anys, quan va esclatar el cas. Va pagar el que li reclamaven, 14 milions i mig d'euros més interessos, en total 17 milions d'euros, i no n'hi va haver prou. La fiscalia sempre s'ha mostrat molt dura amb la cantant colombiana perquè creu que realment tenia intenció d'ocultar els seus ingressos creant una estructura societària en paradisos fiscals, entre els quals les Bahamas. I aquí s'ha de dir que Shakira ja vivia a les Bahamas quan va conèixer Gerard Piqué, tenia el permís de residència i pagava allà els seus impostos. Sembla estrany, per tant, que creés una estructura societària quan va venir a viure a Barcelona amb l'objectiu de defraudar Hisenda quan realment ja la tenia feta d'abans. I això és el que sosté la cantant, que farta de la duresa de la fiscalia va dir que lluitaria per la seva innocència. Però clar, arriba el dia del judici i tot canvia i sorgeixen els dubtes, perquè sempre és millor un mal pacte que arriscar-se a una dura condemna.
Gràcies, Toni. Per cert, segons ha pogut saber RAC1 també, es veu que Shakira està disposada a anar a judici. Entre altres coses, ella tenia un bloc ample on anava estudiant preguntes-respostes de la possibilitat de les preguntes que li podria fer el jutge donat el cas. O sigui, ella durant tot l'estiu ha estat estudiant la possibilitat de que hi hagi un judici i de que pogués preguntar això. I una altra de les coses que ha pogut saber RAC1 és que Shakira té una casa a França, però una casa d'aquelles esplèndides, on teòricament hi havia d'anar a passar uns dies, perquè així es creia que residia també a Europa. Doncs bé, resulta que en aquesta casa, segons la fiscalia, podien trobar que pràcticament ella ni anava, que feia enviar la família per poder dir que allà i també hi vivia. En fi, anirem comentant aquest judici a la Shakira, que començarà a les 10 del matí aquí a RAC1, amb el Benet Iñigo, que serà en directe a l'Audiència de Barcelona. Vuit i 26 minuts. No, encara no parlem de política, perquè és que un altre dels noms propis d'avui del dia és Gavi. El migcampista del Barça s'ha trencat coll i barres. El lligament encreuat del genoll dret amb la selecció espanyola i pinta que es perdrà, si no tot el que queda de temporada, pràcticament tot. El que fa més por és que arribi per jugar a l'Eurocopa. De fet, tot apunta que serà així. El jugador ha arribat de matina de Barcelona amb crosses perquè li facin proves, però els pronòstics no són gens esperançadors. Probablement també es perdria potser l'Eurocopa i potser els Jocs Olímpics de París aquest estiu. Es va lesionar Gavi en un partit en què Espanya jugava pràcticament res, ja tenia el bitllet per l'Eurocopa i només necessitava un punt contra Georgia, que ja estava eliminada, per certificar la primera posició del grup, i ho va aconseguir sense gaire problemes amb una victòria 3-1. Tot i que no era un partit de vida mort, tot que era una costellada, el futbolista del Barça va repetir titularitat. Cap al minut 20 va rebre una entrada dura d'un rival, va intentar continuar, però després, quan va fer un control, es va adonar que no podia i va marxar del camp plorant, conscient que tenia una lesió greu. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, diu que ell personalment està molt tocat, però a la vegada defensa la decisió de fer-lo titular.
Venía de no jugar en el fin de semana, que tuvo tarjetas, y estaba fresquísimo y estaba fenomenal. Pero en cualquier caso, siempre los protegemos, por supuesto que sí. La idea no es que hiciera los 90 minutos, pero bueno, esas son otras circunstancias. Le hubiera podido pasar a cualquier otro y también estaríamos lamentándolo exactamente igual, ¿eh?
Mentrestant, el Barça posa el crit al cel, està emprenyat amb el Luis de la Fuente perquè considera que ha fet jugar a Gavi més del que tocaria i no li falta raó. És l'únic futbolista que ha participat en els 27 partits des que Luis de la Fuente és el seleccionador. 27 de 27, amb 23 titular. Luis de la Fuente ho sap i es fa càrrec que el Barça pugui estar empipat amb la gestió.
Entiendo todo, ahora mismo entiendo todo, que es un momento muy difícil, muy duro, para el jugador especialmente, para el Fútbol Club Barcelona, pero también para la Real Federación Española de Fútbol, la selección, todos sus compañeros, para mí. Y he dicho desde el corazón, igual que todos, el vestuario, parecía que habíamos perdido, o sea, estamos destrozados.
Però el problema amb les sessions va més enllà de Gavi, és una tendència que repeteix a cada aturada per seleccions, ja portem 3 aturades en menys de 3 mesos, mentre els clubs veuen com van perdent jugadors per lesió. El pitjor de tot és que s'ho han d'empassar, mirar-s'ho amb els braços plegats. Per exemple, Ter Stegen ha tornat al d'Alemanya amb problemes a l'esquena després d'un entrenament. Al Real Madrid se li han lesionat Vinícius en un Colòmbia-Brasil i Camavinga en un entrenament en França. Al Manchester City, Guardiola no sap si podrà comptar amb Haaland dissabte contra el Liverpool perquè al noruec li van fer un cop en un partit de Noruega contra les Illes Fèroe, i la Reial Societat perdrà Mikel Oyarzabal unes quantes setmanes després de lesionar-se en un partit que la selecció espanyola va jugar a Xipre dijous passat. Ara el Barça ha de decidir si busca un relleu de Gavi al mercat d'hivern. La FIFA permet fer-ho tot i tenir el límit salarial excedit. Quan hi ha una lesió de llarga durada superior a 4 mesos, l'equip afectat pot firmar un futbolista pel 80% del sou del jugador lesionat. Ara bé, només es pot quedar aquest hipotètic reforç fins a final de temporada. Avui els diaris es fan ressò de la lesió de Gavi i aprofiten per denunciar el calendari atapeït de tants partits. Albert Pedrol.
Sergi Pàmies a La Vanguardia diu que cada vegada que hi ha partits de seleccions, els clubs viuen amb la inquietud de saber si els seus jugadors tornaran vius. Santinoll avisa Mundo Deportivo que la lesió de Gavi pinta molt malament i Julio Salinas hi afegeix que esquitxarà molt al Barça perquè l'andalús era una peça fonamental als esquemes de Xavi. L'Esport exclama trencat en portada i Joan Bahils lamenta que caldria repensar la quantitat de partits que juguen els futbolistes i avisa aneu forçant i al final hauran de jugar els dirigents. A l'Esportiu, Clara Roderga es diu que la lesió fa entreveure un mal presagi que dispara la preocupació al Barça. Alfredo Relaño assegura que la lesió de Gavi reobrirà el debat sobre el virus FIFA i la quantitat de partits que hi ha durant l'any, i el Marca toca el crostó a Luis de la Fuente i li diu que Gavi no pinta per res com a titular en el partit contra Georgia.
Doncs té raó el Marca, i per cert, deixeu-me dir diverses coses. No és que, com deia Alfredo Relaño, reobri el debat, és que el debat està permanentment obert. La setmana passada ja parlàvem aquí de les lesions de Vinícius i de Camavinga, que era al·lucinant que Vinícius i Camavinga tinguessin que aquests partits de selecció de costellada. Però és que això fa dècades que dura. Els partits de costellada fa dècades que duren. I això és un atapeïment de partits que els primers que els hi van bé són els futbolistes. Diguem-ho clar, també. Quants més partits juguin, més calés rebran. Per tant, això no és només patrimoni de les federacions. Les federacions, evidentment, no ho posen fàcil. Portem setembre, octubre, novembre aturada per seleccions. Al març n'hi ha una amb dos partits amistosos. En fi, que avui, efectivament, continuarem amb el debat. Joan Jopallàs, Miguel Ricosanti, Segurola, aquest matí al món a RAC1. Pedro Sánchez anunciarà per fi avui el seu nou Consell de Ministres. Ho farà en una compareixença des de la Moncloa, on posarà fi a tot l'armatisme que hi ha hagut aquests últims dies al voltant dels nous càrrecs del govern espanyol. Pedro Sánchez s'ha volgut esperar a fer l'anunci precisament avui, que és 20 de novembre, i fa 48 anys de la mort de Franco, una decisió simbòlica que busca reforçar el missatge que el seu govern té com a objectiu aturar l'extrema dreta. El president del govern d'Espanya ja va trucar ahir als seus nous ministres per confirmar-los la decisió. Un cop sigui públic, s'haurà de publicar al BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat, i demà ja es farà el primer Consell de Ministres. Segons explica avui El País, el govern tornarà a tenir 22 ministeris, 12 dels quals encapçalats per dones. Una de les principals novetats l'ha avançat aquest matí La Vanguardia, i ara la confirma ja la Moncloa. Atenció, perquè qui va ser alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà ministre d'Indústria. Recordem que és un càrrec que ja ha tingut un ministre català. En aquest cas, qui va ser president de la Generalitat, José Montilla. L'exalcalde de Barcelona agafa el relleu del canari Héctor Gómez, i un altre canari, Ángel Víctor Torres, expresident d'aquesta comunitat autònoma, serà el nou ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica. Interessant que un canari sigui el nou ministre de Política Territorial. Amb la configuració del nou Consell de Ministres, Pedro Sánchez reforça el nucli dur. Tot apunta que hi ha com a mínim quatre noms que el líder del PSOE no tocarà. L'única novetat és que María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, ocuparà una nova vicepresidència. A banda, continuaran Teresa Rivera, fins ara vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, tot i que molts números de la rifa situen Teresa Rivera com la candidata a substituir Josep Borrell com a cap de llista del PSOE a les pròximes eleccions europees. Però de moment continuaria com a vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica. José Manuel Álvarez continuarà com a ministra d'Afers Exteriors. I Nadia Calviño, Economia, com a mínim, fins que d'aquí a poques setmanes es decideixi si ocupa la presidència del Banc Europeu d'Inversions. Més enllà d'això, tot continua obert. Pot ser que alguns dels seus càrrecs de confiança, com Félix Bolaños, Margarita Robles o Pilar Alegría, puguin canviar de cartera, o que s'hi puguin incorporar altres noms, com el d'Òscar López, fins ara cap de gabinet del Ministeri de la Presidència. Està per veure encara també quines carpetes dona el PSC, més enllà d'Hereu. Tot indica que no repetiran Miquel Iceta com a ministre de Cultura ni Raquel Sánchez com a titular de Transports. I, sobretot, s'haurà d'estar pendent també de com es resol la disputa entre Sumar i Podem. Aquest ha estat, sens dubte, el gran mal de cap per Pedro Sánchez dels últims dies, que no s'esperava haver de fer mans i mànigues per satisfer tots els socis de la coalició. Segons llegim a El País, els de Yolanda Díaz es quedarien amb 5 ministeris, els mateixos que tenia fins ara Podem. El de Treball continuaria sent per la mateixa Yolanda Díaz. Sembla que Ernest Urtasun no es quedaria amb el de Cultura, ja fa dies que sona per Madrid, i Mònica García, la líder de Más Madrid, es convertiria en la nova ministra de Sanitat. Mònica García és doctora. Pel que fa al ministeri que tocaria Podem, el de Drets Socials finalment podria recaure en Pablo Bustinduy. Ell va ser un dels fundadors de la Fundació Morada l'any 2014, però es va passar a sumar abans de les últimes eleccions. Aquesta cartera podia haver estat per Podem directament si el partit no hagués vetat un dels seus dirigents, Nacho Álvarez, que davant la negativa del seu partit ha decidit plegar. L'últim ministeri de Sumar podria anar per a mans d'Esquerra Unida. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Esther Jaén.
Pedro Sánchez volia discreció i la tinguda, disposat del cap de setmana per trucar tant els ministres que entren com els que surten, tot i que, segons asseguren al Palau de la Moncloa, s'ha estalviat trucar aquelles persones que no va nomenar ell, sinó que li van imposar des de Podemos. Ara, en la nova coalició governamental, també li arriben els noms d'Ernest Urtasun o de la líder de Más Madrid, Mònica García, per ocupar carteres menys que enguany, asseguren els que li són més propers. També sonen amb força els noms dels expresidents autonòmics Guillermo Fernández Vara i Ximo Puig, però els que coneixen i treballen amb Pedro Sánchez recomanen que ho fem al revés, que comptem en primer lloc el seu nucli dur, els que seguiran el govern com Félix Bolaños, Teresa Rivera, Nadia Calviño, fins que sigui nomenada presidenta del BEI, José Manuel Álvarez, titular d'Afers Exteriors, i a moltes probabilitats la ministra de Defensa, Margarita Robles. Des del nucli dur arribarà també l'Òscar López, fins ara el seu cap de gabinet, però que té totes les paperetes per ocupar un ministeri, un govern amb pes polític, diuen des de l'entorn de Pedro Sánchez, per afrontar una legislatura carregada d'emocions i trampes que podrien fer saltar pels aires el pacte de la investidura.
El nou govern de Pedro Sánchez haurà de començar a caminar amb la pressió de la dreta i de l'extrema dreta al carrer. PP i Vox van omplir aquest cap de setmana a Madrid amb protestes contra l'amnistia. En 170.000 persones a la Cibeles, és la marxa més multitudinària en contra de l'amnistia des que es va conèixer la proposta. Una mobilització massiva que a més va deixar una imatge preocupant, la d'unes 400 persones dirigint-se cap a la Moncloa, la residència oficial de Sánchez, per l'autovia A6 de Madrid per protestar contra els acords amb l'independentisme. Van tallar la carretera una estona, però van acabar marxant. Això mentre la nit continuen les concentracions davant la seu socialista a Ferraz, tot i que van perdent pistonada. Ahir només s'hi van apropar unes 400 persones, segons la delegació del govern a Madrid, moltes menys de les 1.500 que hi havien abans d'ahir. Tot i això, hi van tornar a haver incidents i càrregues. En poc més de 15 dies, des que van començar les concentracions, hi ha hagut 76 detinguts, la majoria per desordres públics, desobediència o atemptat contra l'autoritat. A més, un centenar de manifestants i una quarantena de policies han quedat ferits. Entre els incidents destacats, dissabte els agents van haver de requisar una pistola entre els ultres que estaven concentrats al carrer Ferraz, davant la seu del PSOE. La duia un militar espanyol a qui s'ha obert expedient. L'exèrcit de terra ha començat una investigació perquè l'home hauria vulnerat la llei de seguretat ciutadana i, segons llegim al diari El País, s'arrisca que l'expulsin de l'Acadèmia de Saragossa. Tots aquests episodis gravíssims, fins ara el PP ha fet una condemna més aviat tova de les imatges. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que no comparteix amb Vox l'estratègia de la protesta al carrer Ferraz, però apunta que la culpa de la violència la té el PSOE per haver aprovat l'amnistia. A més, defineix l'independentisme com a violent. En parla en una entrevista avui al diari El Mundo.
No comparto con Vox el manifestarme delante de la sede del Partido Socialista. Primero, porque no es necesario hacer esto. Segundo, porque lo hemos sufrido en el Partido Popular. Y, por tanto, yo no. Aquello que critiqué no lo voy a alentar. El problema que tenemos es que, por primera vez, tenemos un gobierno que alienta la violencia porque la amnistía...
En aquesta entrevista, Feijóo també lamenta una vegada més que Pedro Sánchez hagi pactat la investidura amb el president Puigdemont, a qui qualifica de polític fugat del Suprem. Però, atenció, em sembla molt interessant, molt, unes paraules de Núñez Feijóo sobre Carles Puigdemont ara fa 6 anys. Estem parlant l'octubre del 2017. Ell, Feijóo, Núñez Feijóo, era president de la Xunta de Galícia i parlava així de Carles Puigdemont només 2 dies després que declarés i acte seguit suspengués la independència de Catalunya al Parlament. Escolteu, això deia Núñez Feijóo, octubre del 2017.
¿Usted cree que el martes se declaró la independencia? ¿Cree que se declaró la independencia, que la declaró Carles Puigdemont?
En mi opinión, ¿qué es lo que han hecho? Pues sí,
yo creo que han declarado la independencia, de hecho la han firmado.
De presidente a presidente, si se encontrara Carles Puigdemont, ¿qué le diría?
Le diría, oye, rectifica, que podemos dialogar, que a veces podemos pactar con mayor o menor intensidad, que por supuesto podemos discrepar, pero que se puede debatir en nuestro país y que nuestro país es un país democrático. Y por lo tanto, oye, rectifica y seguimos trabajando, ¿no?
Rectifica, que podem dialogar i podem pactar, deia Alberto Núñez Feijó l'octubre del 2017. Doncs des del PSOE, Pilar Alegría critica que Alberto Núñez Feijó no hagi condemnat públicament les manifestacions violentes contra l'amnistia, ni tampoc les paraules d'una regidora de Segòvia que en un missatge a les xarxes deia que Pedro Sánchez desmereixia, literalment, un tret al clatell.
No es de recibo que tengamos que ver como una concejala y exalcaldesa de un pueblo de Segovia del Partido Popular pida un tiro en la nuca para el presidente del gobierno y Feijó calle.
Això diu. La de Segovia no és l'única representant municipal que ha desitjat la mort de Pedro Sánchez. El PP ha obert un expedient disciplinari al primer tinent d'alcalde de Gimenells i al Pla de la Font, el Segrià, que va publicar un muntatge fotogràfic on posava la cara del president espanyol, Pedro Sánchez, al costat de John Fitzgerald Kennedy, perdó, al cos de John Fitzgerald Kennedy, en el moment just abans del seu assassinat. El regidor acompanyava la publicació amb dues frases: he tingut un somni i espero que tinguin la mateixa punteria. Si hem d'anar obrint només expedients disciplinaris com les èpoques de la Federació Espanyola de Futbol, i atenció a aquest moviment polític que publica avui La Vanguardia, Jordi Canya serà el nou portaveu de Ciutadans. L'actual eurodiputat i fundador del partit passarà a ser la cara visible de la formació. Tot i que la tria del portaveu implica un procés intern d'elecció, ningú dins de Ciutadans dubta que serà ell qui assumirà el càrrec. Els seus rivals són 6 militants de base sense cap mena de projecció pública. Si cap d'ells aconsegueix els avals suficients, a Jordi Canyes el nomenaran directament portaveu polític del partit divendres que ve. Sens dubte, Jordi Canyes és el representant polític més potent que indiscutiblement li queda al partit taronja, a Ciutadans. Malgrat les mobilitzacions de la dreta, que continua intentant sacsejar el carrer contra l'amnistia, la llei comença a fer els primers passos als tràmits del Congrés. Demà a la mesa rebrà oficialment el projecte de llei i el tramitarà perquè comenci el camí legislatiu. D'entrada s'ha de fixar un dia perquè el Congrés debati la presa en consideració de l'amnistia, és a dir, perquè decideixi si tira endavant o si la tomba ja d'entrada. Com que la llei té els suports assegurats, rebrà llum verda, però serà només el punt de partida d'un procés parlamentari llarg i ple d'obstacles, sobretot pels pals a les rodes que ja té, o els bastons a les rodes que ja té, a punt la dreta i l'ultradreta. Des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, perquè després del debat de presa en consideració començarà el període de presentació d'esmenes i més tard vindrà el debat de totalitat. La previsió és que ens plantem al mes de febrer i al Senat, com diu a Televisió Espanyola el president de la Cambra Alta, el popular Pedro Royán, la tramitació es podria allargar fins a l'abril o al mes de maig.
No parece descabellado el pensar que sería aproximadamente en primavera cuando pudieran cubrirse en este caso los plazos.
I el president andalús, el popular Moreno Bonilla, avança que donaran guerra allà on puguin.
Vamos a dar la batalla institucional, política, judicial.
Quan el Congrés acabi el procés, a les portes de l'estiu, els tribunals tindran un període de 2 mesos per aplicar la llei a les causes que tinguin obertes.
El PSOE, Gràcia Roger, fa setmanes que es carrega d'arguments jurídics per convèncer tothom que l'amnistia és plenament constitucional. Avui el diari El País recupera un altre precedent que donaria la raó als socialistes. Resulta que l'any 2018 la mesa del Congrés, que llavors presidia el Partit Popular, va concloure que l'amnistia és legal i que entra dins de la Constitució. Això sí, aleshores no feia referència a un projecte de llei relacionat amb el procés sobiranista, sinó a un que pretenia exonerar un grup de guàrdies civils. 8:43 minuts. Hem parlat d'Argentina, hem parlat de Shakira, hem parlat de Gavi i hem parlat de l'investidura i de l'amnistia. Però és que hi ha un altre protagonista avui, que es tornarà més protagonista demà. I sembla que dimecres encara una mica més. I, de fet, avui el protagonista ja s'ha deixat notar. Estem parlant del fred.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Si aquest matí encara no heu sortit de casa, no us espanteu si us trobeu als carrers molt emboirats. Aquest matí s'han format boires força espesses en zones molt poc habituals. Estem parlant de la costa de Barcelona, la costa de Tarragona. També n'hi ha altres llocs que és, on és un clàssic del paisatge, sobretot a la plana de Vic i a la plana de Lleida. Sigui com sigui, és un dels primers canvis d'aquesta setmana pel que fa al temps. I si la Mònica Usar riu, l'hivern és ben viu. Mònica Usar, bon dia.
Hola,
avui
bon
toca abrigar-se bé i vigilar aquestes boires, sobretot arran de mar, primera pregunta. I la segona, les temperatures continuaran caient al llarg de la setmana. I la tercera, que plourà?
Doncs mira, comencem per la primera. Avui comencem el dia amb aquest fred, amb aquestes temperatures que han baixat. Per tant, si encara no heu sortit de casa, abrigueu-vos, perquè tenim, per exemple, 3 graus a Girona, i a 4 graus a Lleida, i a 2 graus a la Vall d'en Bas, 0 graus a Prades, 10 a Tarragona, i temperatures d'11 a 13 graus a Barcelona. I al migdia també notarem que baixen una mica les temperatures. Demà la baixada serà més forta i es notarà especialment a les comarques del nord, i aquestes temperatures es mantindran més baixes també dimecres i dijous. Després repuntaran de cara a divendres, però tornaran a baixar de nou al cap de setmana. Per tant, tenim l'ambient més tardorenc a tocar. Per una altra banda, parlàvem d'aquestes boires, unes boires que s'han format també en trams de la costa, igual que va passar ahir. Són unes boires que redueixen molt la visibilitat en zones on no estem acostumats que ho facin, sobretot costa de Barcelona i de Tarragona, i que es poden mantenir sobretot ara de bon matí. A la resta, en canvi, tindrem un matí de més estones de sol, núvols prims, i avui de pluja només alguns ruixats a la cara nord del Pirineu, i a mitja tarda també comarques de Girona. I a la resta, d'aigua poca. Demà sí que començarem el dia amb alguns ruixats a la Costa Brava i costa de Barcelona, neu a la cara nord del Pirineu, que es mantindrà també de cara a dimecres, però la resta de setmana s'espera poca aigua. I atenció amb les ventades a partir de demà, sobretot al Pirineu, a l'Empordà i comarques del sud.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport, o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Atenció, perquè d'aquí us n'he parlat d'un possible alto el foc a Gaza, que seria una magnífica notícia. Parlem ja del Black Friday. I atenció, que aquesta nit torna OT.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamada?
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a citroen.es.
Encara no has tastat el licor crema d'arròs de Segadors del Delta?
Licor crema d'arròs de Segadors del Delta. Un licor suau i exquisit per compartir en moments especials amb la família i els amics. Tasta'l.
Licor crema d'arròs Segadors del Delta. Sabor únic i original.
L'autèntic esperit del Delta de l'Ebre.
Aquest és el Mario, entrenant-ho com sempre. Té una mitjana de 20,6 punts, 5 rebots i 8 assistències. Crec que no em deixo res. Ah, sí, van cadira de rodes. Però això, a qui li importa? En l'esport, que el que importa, importi. Consell Superior d'Esports. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny, aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 20 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
IVA!
IVA, on ets?
L'IVA ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'IVA ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Rodi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'IVA. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Soc en Quim Masferrer i com tu vull el millor pels meus pares. Per això confio en Cuideo, la solució d'atenció domiciliària de referència per a gent gran. Cuideo, atenció domiciliària de qualitat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Triar i estalviar va amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour.es, el carbassó Carrefour per només 1,19 € al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garantia si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a Spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a Spoticar.es.
11 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Aquesta hora continuem molt pendents del possible acord entre Israel i Hamas per aturar la guerra momentàniament. Tot apunta que és imminent i que l'alto el foc podria durar 5 dies. Les primeres informacions que va publicar el The Washington Post asseguren que Hamas es comprometia a alliberar una cinquantena d'hostatges, una quarta part de tots els que té, a canvi d'aquesta pausa humanitària. L'acord s'hauria gestat en reunions amb la participació dels Estats Units, de Qatar i d'Israel, que Qatar estaria fent de mediador del grup islamista. Malgrat això, el conseller adjunt de Seguretat Nacional dels Estats Units, Jonathan Finner, demana prudència. Ho ha fet a la NBC.
S'han reduït algunes de les àrees on hi havia més desacord. És una negociació complicada i molt sensible, però crec que estem més a prop que mai d'aconseguir un pacte. Però fins que no estigui tot tancat i les persones es puguin començar a moure i sortir de Gaza, res està garantit. Per tant, seguirem treballant fins que ho aconseguim.
Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que ahir va poder evacuar una trentena de nadons en estat greu de l'Hospital del Shifa. També van poder traslladar 6 treballadors sanitaris i 10 familiars dels infants. Just ahir, l'exèrcit d'Israel va denunciar que havia trobat un túnel fortificat just a sota de l'Hospital del Shifa. Amb una publicació a xarxes socials amb el vídeo d'un dron entrant en aquesta infraestructura, les forces armades insistien que Hamas usava aquest centre mèdic com a centre d'operacions. De fet, asseguren que els terroristes van retenir hostatges en aquest hospital i fins i tot sospiten que van matar-ne una. Ara bé, el Ministeri de Sanitat de la Franja desmenteix aquestes acusacions. És més, la CNN va descobrir que l'exèrcit d'Israel havia col·locat més armes a l'interior de l'hospital quan hi van portar els periodistes perquè el veiessin i d'aquesta manera provar que Hamas l'utilitzava com a quarter general. Als últims minuts, Israel també assegura haver matat 3 altres comandaments del braç armat de Hamas. A tot això, es van coneixent més detalls de l'atac de Hamas el 7 d'octubre que va desencadenar l'actual escalada bèl·lica. Un diari d'Israel revela que els militants de Hamas desconeixien que en el punt de la frontera de Gaza on van accedir s'hi celebraria un festival de música el dia de l'atac. Inicialment el festival havia de durar 2 dies, però els organitzadors van decidir allargar-lo un mes, que és el que va acabar coincidint amb l'atac de Hamas. Les últimes hores també s'ha actualitzat la xifra de víctimes d'aquella massacre. Segons Israel, hi van morir 364 persones, 100 més del que es pensava. I encara un detall més. Una font policial pròxima a aquesta investigació assegura que diversos assistents del festival van morir pels trets disparats des d'un helicòpter de l'exèrcit d'Israel que perseguia i volia matar els milicians de Hamas. A les 9, a Barcelona, diversos treballadors dels centenars que estan remodelant el Camp Nou denuncien casos d'explotació laboral. El periòdico explica avui que algunes de les empreses subcontractades per la constructora Limac, l'encarregada del projecte, ofereix unes condicions paupèrrimes als treballadors. Els paguen, diuen, menys de 1.000 euros al mes per jornades que superen les 55 hores cada setmana, és a dir, cobren per sota del salari mínim interprofessional i treballen molt més del màxim legal permès. Les empreses assenyalades són una vintena i ja fa molts anys que estan sota la lupa d'inspecció de treball. La companyia que les ha contractat, la turca Limac, assegura que no tolerarà cap mala praxi, però matisa que de moment no n'ha detectat cap. Encara a Barcelona, els ocupes de la Bona Nova avisen que faran tot el que puguin per continuar els edificis del Cubo i la Ruïna. Així ho explica Luis Benvenuti a La Vanguardia, que recull algunes de les amenaces del col·lectiu per evitar el desallotjament previst pel dia 30 d'aquest mes. Per exemple, van penjar un vídeo a xarxes per mostrar com van entrar en una propietat municipal del Raval. A les imatges es pot veure com pengen una pancarta on diuen que tenen les claus de totes les cases. A més, els ocupes també han amenaçat que cremarien tota la part alta de la ciutat si els fan fora. Mentrestant, Ciutadans i Vox preparen concentració davant dels dos blocs per afegir pressió al desallotjament. I encara a Barcelona, El País avança que les platges de la ciutat no tindran sorra nova fins l'any 2025. L'última aportació va ser el 2010 i des de llavors la sorra que s'han passat al mar és equivalent a 4 de les 9 platges que hi ha a la ciutat comtal. La Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, ha començat a utilitzar un sistema d'intel·ligència artificial per detectar el risc que els seus alumnes suspenguin o que deixin els estudis. El País explica que és un sistema que analitza la possibilitat d'un estudiant d'abandonar la carrera i envia alertes per evitar que ho acabi fent. Com ho detecta? Doncs mira les assignatures que fa, les notes que treu o la seva implicació a la vida universitària, entre d'altres. De moment, la UOC ha aprovat el sistema en una prova pilot amb més de 600 alumnes, però ara el vol estendre a tot el campus. Encara queden 4 dies per al Black Friday, però els comerços ja fa unes setmanes que omplen els calaixos gràcies a la campanya de descomptes anticipades. Segons expliquen alguns establiments de RAC1, la inflació desbocada fa que els clients aprofitin tota mena d'ofertes per fer les compres que no es poden permetre la resta de l'any. Els productes estrella, els tecnològics, els electrodomèstics, la moda i la perfumeria. Ara bé, el Black Friday ha deixat de limitar-se al món del comerç i cada vegada més hi ha sectors que s'hi apunten. Adrià de les Heres.
L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que aquest any un 65% dels clients comprarà roba i complements, un 45% dispositius electrònics i un 20% decoració per la llar. Fins ara les vendes del Black Friday eren regals de Nadal anticipats, però aquesta tendència ha canviat. La directora general de Comertia, Elisabet Vilalta, avisa que les empreses del sector serveis cada cop fan més competència als comerços amb les seves ofertes.
Mica a mica doncs, es van afegint sectors que tradicionalment no hi eren. Abans eren els sectors més vinculats amb les rebaixes. Ara altres sectors es van oferint, no sé, restaurants, no? O sí, cultura. Algunes empreses de viatges, doncs, també, no? Mica en mica, doncs, van havent més sectors que s'hi van afegint.
L'últim sector que s'ha enganxat al Black Friday és la banca. Cada cop són més les entitats que ofereixen productes financers amb condicions rebaixades.
Ha mort Rosalind Carter, exprimera dama dels Estats Units i dona de l'expresident Jimmy Carter. Tenia 96 anys i era coneguda per ser una gran defensora de la salut mental, de totes les feines relacionades amb les cures i per ser una gran abanderada dels drets de les dones. A Rosalind Carter li van diagnosticar demència a principis d'any i va morir ahir després de rebre cures pal·liatives des de divendres passat. Com dèiem abans, avui torna Operación Triunfo a Amazon Prime Video. Avui nous concursants s'enfrontaran en aquest concurs. És la primera vegada, a més, que el concurs l'emet una plataforma i no una televisió d'allò que s'anomena convencional. Serà el primer programa que s'emetrà en directe cada setmana per la plataforma de continguts en línia d'Amazon. A més, tant a Prime Video com a YouTube, els espectadors poden seguir el canal 24 hores per veure què fan els concursants des que es lleven fins que se'n van a dormir. Avui es fa aquesta primera gala i aniran seguint unes altres. En aquest nou Operació Triunfo hi haurà noves incorporacions, com l'actriu Abril Zamora, com a professora d'interpretació, o Gerard Ibáñez, professor de cant coral. Però també hi haurà cares conegudes com la de Mamen Márquez o Manu Guix. Qui també continuarà sent la gran directora de l'Acadèmia d'Operació Triunfo és la Noemí Galera. La catalana farà avui parada al món RAC1 a partir de les 11 per explicar-nos com s'enfronta a la gala d'avui i aquesta nova experiència i nova edició dins una plataforma, en aquest cas Amazon Prime Video. Atenció als fans de Manel, perquè tot fa pensar que la nova música de Guillem Guisbert en solitari ja té data d'estrena. Serà aquest dijous que ve, 23 de novembre. El cantant de la banda dels Manel, que va anunciar que se separava de manera indefinida el març d'aquest any, va publicar ahir al vespre a les xarxes un vídeo molt curt amb una imatge de la Torre Mafra i l'Hotel Arts de Barcelona i amb el text 23-11-23, és a dir, la data d'aquest dijous. Tot i això, encara no ha confirmat de què es tracta exactament. Guisbert ja havia anunciat dates d'alguns concerts de cara l'any que ve, com la Sala Apolo de Barcelona o el Festival Ambassa de Sabadell. I la plataforma A3Player ha estrenat Camilo Superstar.
Soy Camilo Sesto. Todo el mundo me conoce trabajado muy duro para llegar hasta aquí.
¿Qué se siente ser el número uno en nuestra lista?
Quatre episodis inspirat en el Camilo VI dels anys 70, quan va decidir adaptar un dels musicals més trencadors de l'època, Jesucrist Superstar. La producció explora les contradiccions i dificultats del protagonista que interpreta l'actor gallec Alejandro Rato durant l'època de la dictadura franquista. Qui ja l'ha vist és el crític de sèries del món a RAC1, Pere Solà Gimferrer.
Sobre el paper, Camilo Superstar és una idea ben interessant. Ens ofereix una mirada als últims anys del franquisme a través de Camilo VI, que va pretendre alliberar artísticament la societat espanyola portant l'espectacle de Jesucristo Superstar d'Andrew Lloyd Webber. Però quan s'hi fa un cop d'ull a la sèrie, la sensació és que ja l'hem vista. I tenim el representant malvat que s'aprofita d'un artista innocent. Hi ha les fans que apareixen del no-res per seduir-lo. I ens hi trobem unes actuacions sense cap mena de personalitat. És com si els biòpics recents de Cristo i Rei, Bosé o ara aquesta creguessin que amb comprar perruques i vestuari n'hi ha prou, que la història és tan interessant que no cal ni crear una atmosfera, un ambient o tenir un punt de vista propi. I l'audiovisual no funciona així. És irònic, de fet, que Camilo VI, en els anys 70, decidís ser artísticament revolucionari i, en canvi, aquesta sèrie basada en la seva figura sigui tan extremadament genèrica.
Gràcies, Pere. Camilo VI, un dels cantants que va marcar època als anys 70 i 80. Encara música. Ludwig van actuarà a les escales de la Catedral de Girona el 3 de maig de l'any que ve. Van guanyar el Premi Talent Gironí l'any passat. La banda d'Espolla hi serà...